Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Que avui ens despertem amb 4 graus negatius a Mollerussa, una a Terrassa i un de negatiu al Pantà de Riba-roja. I al fred avui li sumem també l'avís per neu, perquè a partir d'aquest matí tenim alertes actives a 4 comarques, la Selva, Garrotxa, Ripollès i Osona. La cota de neu estarà al voltant dels 800 metres, tot i que puntualment podria baixar fins als 600. I la notícia del dia, i una de les notícies més esperades després de 15 mesos de guerra, és l'alto al foc a Gaza. Diverses celebracions a Palestina i arreu del món en les últimes hores. Avui el govern de Netanyahu hauria de confirmar l'acord amb Hamas que ja ha celebrat el president israelià. És Isaac Herzog, assegurant que és un moviment important i necessari, i avui analitzarem també els punts claus d'aquest alto el foc que entrarà en vigor diumenge, que s'ha tancat gràcies a la mediació internacional i del qual Joe Biden i Donald Trump s'han disputat el mèrit. Parlant de Biden.
The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in
America. En el seu discurs de comiat ha alertat sobre una oligarquia de riquesa extrema i uns abusos de poder sense control. Diu que amenacen la democràcia. És una clara al·lusió a les relacions entre Elon Musk o Mark Zuckerberg amb Donald Trump. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb el ministre de Política Territorial, Miguel Ángel Torres.
Yo lo que espero es que agotemos los plazos, lleguemos hasta el final en la voluntad de acuerdo por ambas partes y creo que es bueno que podamos llegar a una concordia, un acuerdo final.
Parlarem de les negociacions del límit entre Junts i el PSOE per evitar el trencament. Aquest migdia la mesa es reuneix per decidir sobre la qüestió de confiança i parlarem també amb Torres sobre les relacions amb la Generalitat després que els dos governs pactessin, en aquest cas, començar a parlar de finançament a finals de febrer. Això serà a partir de les 9 del matí, que aquí al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el ministre, Ángel Víctor Torres. I avui a Waterloo, trobada entre Puigdemont i Junqueras.
Doncs no n'hi han de relacions. Fa molt de temps que no hi ha relacions. Parlar amb, sobretot amb l'Esquerra Republicana, perquè no podrem avançar si no refem confiances, unitats, estratègies.
Fa uns mesos Puigdemont admetia que no existeixen relacions amb el republicà i ara, després que tots dos hagin revalidat els lideratges, els respectius partits es reuniran amb l'objectiu de refer ponts. Per cert, un dels noms del dia serà també Íñigo Errejón.
Esta es una buena ley. Es una ley que nosotros votamos y que votamos felices. Y es una ley que ha tenido algunos resultados no deseados, que nadie quería, que requieren modificaciones técnicas, no políticas, técnicas.
Íñigo Errejón és un dels noms dels dies després de 3 mesos de dimitir per una denúncia d'agressió sexual. L'exdiputat de Sumar declara avui davant del jutge que l'investiga per presumpta agressió a l'actriu Elisa Maulià, qui també està citada avui al jutjat. I en esports, nit rodona a Montjuïc, gran partit del Barça i nova exhibició de Lamine Yamal.
Mira, Lamine Yamal està una mica desesperat.
Sí, sí. Atenció, perquè l'àrbitre diu que és gol! Gol, 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 gol!
Tocava!
Que va marcar amb la intervenció del VAR el 5è gol en la golejada 5-1 contra el Betis, que classifica els de Hansi Flick pels quarts de final de la Copa del Rei. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 3. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia, Frederic.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb una apagada a Barcelona que ha deixat sense llum 5.000 famílies, però que ja s'ha resolt. Tot i així, la incidència ha durat ben bé 2 hores, en plena onada de fred. Protecció Civil deia a les 10 de la nit que no hi havia previsió de recuperació del servei, però una horeta més tard, una mica abans de les 11, assegurava que ja s'havia restablert.
I a Brussel·les?
Miren el Regne Unit, que ha prohibit la importació d'animals vius i de carn d'Alemanya. Això després que s'hi hagi detectat un brot del virus de la febre aftosa en un ramat en concret prop de Berlín.
I amb què ha anat a dormir a Estats Units?
Doncs, a banda del discurs de comiat de Joe Biden, ara ho deies, el president del Congrés ha destituït un dels representants, el principal representant, vaja, del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra. És republicà, es diu Michael Turner, i era crític amb Donald Trump. Per tant, el relleu s'interpreta com un nou intent de tenir content el nou president.
I què diran avui a la Xina?
Doncs amb l'administració Biden, que segons la cadena de televisió dels Estats Units, NBC, està explorant maneres de mantenir TikTok accessible als Estats Units. Recordem que aquest diumenge entra en vigor la prohibició de TikTok als Estats Units si la seva empresa propietària no es ven abans a una companyia nord-americana.
Avui és dijous 16 de gener. En aquests moments ja ha començat a bufar el vent de gregal que s'anirà reforçant durant el dia i acabarà aixecant onades de 2 a 3 metres. Aquest vent bufa a la costa i ha pujat una mica la temperatura a la costa, però la resta encara es manté un fred semblant al dels últims dies. Avui esperem un canvi de temps que farà que durant el matí ja tinguem més núvols a les comarques de Girona, de Barcelona, en alguns punts del litoral. Els primers ruixadets podrien caure al Pirineu Oriental al voltant del migdia i durant la tarda, el vespre i la nit s'esperen precipitacions a les comarques de Girona, al litoral i prelitoral de Barcelona i també a les Terres de l'Ebre, amb acumulacions de pluja de 15 a 20 litres per metre quadrat en el millor dels casos i neu que podria caure al voltant dels 800 metres molt puntualment per sota.
El 2025 serà l'any del final de la guerra també a Ucraïna. Aquesta és una de les altres preguntes del dia i avui a partir d'un quart d'onze aquí al Matí de Catalunya Ràdio mirarem de respondre aquesta pregunta amb l'enviat especial del diari El País al conflicte, Cristian Segura, i també amb el periodista Rafael Vila-San Juan. Però abans són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Abans hem de parlar d'Israel i de Hamas perquè han arribat a aquest acord per l'alto al foc a Gaza. Ho han confirmat el primer ministre de Qatar, primer que és el país escenari d'aquestes negociacions, i després també el president sortint nord-americà Joe Biden i el president electe Donald Trump.
Hamas també va expressar la seva aprovació de la proposta i avui Israel hi ha de donar la llum verda definitiva. Tot i les crides a la contenció, un cop assolida la treva, els equips de salvament palestins han comptabilitzat una vintena de morts més en atacs israelians a les ciutats de Gaza i Khan Yunis.
Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
A l'espera que aquest matí es reuneixin al gabinet de seguretat israelià i a continuació el govern de Netanyahu, l'acord ja es dona per fet per part de la resta de parts involucrades. Entrarà en vigor diumenge vinent, segons va confirmar el primer ministre qatarià, el Sheikh Al Thani, que va demanar a les dues parts que es continguin fins aleshores.
Evidentment, hem demanat que hi hagi calma des d'avui fins diumenge, quan entri en vigor l'acord, i esperem que en aquests pròxims dies no hi hagi atacs ni operacions militars.
Durant la primera fase de 6 setmanes, l'exèrcit israelià abandonarà progressivament Gaza i Hamas entregarà 33 hostatges, els 3 primers el mateix diumenge. Des de Jerusalem, Jordi Brescop, al Matí de Catalunya Ràdio.
I l'alto el foc, que serà en aquest cas complet i total, així ho ha afirmat el president nord-americà Joe Biden, que ha hagut de comparèixer per reivindicar la feina del seu equip diplomàtic durant tots aquests mesos.
Els Estats Units, que tenen hostatges a Gaza, formen part de l'equip que ha d'implementar la primera fase del pacte, que inclou l'alliberament dels segrestats. De fet, aquesta feina la durà a terme l'equip de Trump, que s'ha afanyat a apuntar-s'ho com un primer èxit propi. Biden, però, s'hi ha tornat.
Aquest és l'acord d'alto el foc que vaig presentar la primavera passada. Avui, Hamas i Israel s'han adherit a l'acord per acabar la guerra. El camí per arribar a aquest acord no ha estat senzill. He treballat en política exterior moltes dècades i és un dels acords més complicats que he vist mai.
La Unió Europea confia que sigui la base per a un futur en pau.
La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha instat les parts a complir una petició semblant a la de la seva cap de la diplomàcia, que ho veu com un pas important.
Més detalls des de Brussel·les, Jordi Baró.
Missatges de confiança des de Brussel·les en l'acord i esperança perquè serveixi com un pas cap a la resolució del conflicte. Per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, és un avenç gran cap a la fi de la violència i demana que de moment es compleixi l'acord. El mateix reclama la presidenta de la Comissió Europea, que vol una implementació plena per part de les dues parts. Ursula von der Leyen celebra que els hostatges es puguin reunir amb les seves famílies i que l'ajuda humanitària pugui arribar als civils a Gaza. I creu que la treva porta esperança a tota la regió i que ha de conduir cap a l'estabilitat a la zona i cap a una solució diplomàtica per un conflicte, en paraules de la Comissió Europea, devastador. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez, per la seva part, s'ha mostrat esperançat amb aquest acord que qualifica de crucial per l'estabilitat de la regió.
El president espanyol desitja que la terrible situació humanitària d'aquesta guerra es vagi resolent i insisteix en arribar a la solució definitiva basada en els dos estats.
I sobre el terreny, a l'acord de l'alto el foc entre Israel i Hamas, també reaccions. Al Matí de Catalunya Ràdio hem pogut parlar aquesta nit amb l'alcalde de Rafah, principal ciutat del sud de la franja, Ahmed El Soufi, que valora així l'anunci.
És una bona notícia per a la nostra gent, que s'aturi l'assassinat de gent innocent i que s'aturin també el genocidi i els crims contra la humanitat. És el primer pas per a l'estabilització a la regió. En realitat, l'alto el foc serà una bona notícia per a la gent de tot el món.
I l'optimisme sobre l'acord de l'alto al foc contrasta també amb la situació que relataven els testimonis del nord de Gaza poques hores després que s'anunciés aquest acord.
És el cas de Mohamed Salha, director de l'Hospital Al-Auda, l'últim que queda en funcionament al nord de la franja. Els responsables del centre havien denunciat ahir mateix un increment del setge sobre l'hospital i hores després de l'acord explicaven que la situació no havia canviat. Salha insisteix en la necessitat de fer complir l'alto al foc per atendre ferits i també totes aquelles persones que pateixen problemes de desnutrició des de fa mesos a causa del setge israelià.
Hem llegit les notícies sobre l'alto al foc, però la realitat sobre el terreny és que les forces d'ocupació continuen bombardejant i disparant. L'exèrcit continua envoltant l'hospital i no sabem quan l'alto al foc serà una realitat. Serien bones notícies perquè hi ha molta gent que necessita ajuda mèdica i que ara estan als carrers o a casa seva sense poder arribar fins a l'hospital perquè ens hem quedat sense ambulàncies.
I la guerra d'Ucraïna, mentrestant, sembla lluny d'una treva com la solida a Gaza.
Rússia respost a l'últim atac ucraïnès sobre el seu territori amb el llançament de més de 120 míssils i drons que en ple hivern i temperatures gèlides han tingut com a objectius infraestructures energètiques. Les bateries antiaèries ucraïneses han aconseguit abatre una trentena de míssils i la majoria de drons, però la resta han malmès el subministrament elèctric i de calefacció de bona part del territori.
Avui en parlem, com deia, a partir de les 10 del que està passant a Ucraïna. I Joe Biden, mentrestant, alerta que el sistema de govern dels Estats Units es pot acabar convertint en una oligarquia de milionaris ara que començarà la presidència de Donald Trump.
Encara president ha fet aquesta matinada el seu discurs de comiat quan li queden 4 dies de mandat des del despatx oval de la Casa Blanca.
Washington, Francesc Garriga.
Discurs de comiat solemne i contundent, amb to seriós i fent una advertència clara pel que Biden diu... els arriba.
En el meu discurs de comiat vull advertir el país d'algunes coses que em preocupen molt. Una, la perillosa concentració de poder a mans d'uns pocs bilionaris i les perilloses conseqüències si els seus abusos de poder no es contrarresten. Avui s'està conformant una oligarquia als Estats Units amb molt de poder, diners i influència que amenaça tota la nostra democràcia.
El president sortint ha remarcat que els efectes positius de les seves polítiques es notaran amb el pas del temps i ha tret pit per alguns dels èxits assolits els últims 4 anys, com la recuperació de milions de llocs de treball, l'abaratiment d'alguns medicaments o assolir la primera llei que regula armes en 20 anys. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Califòrnia, els equips d'extinció que lluiten contra els incendis que assolen Califòrnia confien que la ventada de les últimes hores comenci a remetre aviat. A les últimes hores, de fet, el vent ha tingut un impacte negatiu, especialment als comtats de Los Angeles i Ventura.
Els focs han cremat gairebé 17.000 hectàrees, més de 12.000 edificis i 88.000 persones continuen evacuades. Pel que fa al balanç de morts, aquesta nit s'ha fet públic un nou recompte que el situa en 24 víctimes mortals. També hi ha 3 persones detingudes com a sospitoses d'haver provocat els focs.
Gustavo Ortiz és portaveu dels serveis d'emergències de l'oficina del governador de Califòrnia. El podem saludar a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Senyor Ortiz, buenos días.
Muy buenos días. Saludos a todos. Gracias por este espacio.
¿Cuál es la principal preocupación ahora mismo?
Bueno, ayer se reportaba que los vientos alcanzarían millas de hasta 40, 60 millas por hora. Afortunadamente no fueron tan intensos. Eso permitió que los bomberos avanzaran en la contención de los incendios, el de Palisades. No obstante, el Servicio Nacional de Meteorología sigue lanzando esa alerta de posibles fuertes vientos durante las próximas horas. No obstante, las buenas noticias han llegado porque el fin de semana esto va a cambiar y va a permitir que se avance en esa lucha. Esa es todavía la gran preocupación, pero además los esfuerzos del gobierno de California se están concentrando en los centros de recuperación de desastre con el apoyo federal, la intervención de FEMA, para ayudar a todos los afectados. Estos centros cuentan con todas las agencias que se requieren para ayudar a los afectados. En un solo lugar pueden tener toda la información para recuperar documentos y saber qué hacer, cuál es el siguiente paso, cuál es el tiempo de espera y cuándo podrían regresar para iniciar con la reconstrucción de sus hogares.
¿Porque hay algún frente ahora mismo que les preocupa especialmente?
Bueno, el clima puede mejorar los próximos fines de semana y posteriormente, decía el Servicio Nacional de Meteorología, que se espera que de nuevo contra los vientos de Santa Ana alcancen, se intensifiquen la semana próxima. Pero por lo pronto, estas últimas horas han sido un poco... buenas, han ayudado a los bomberos, los más de 14.000 bomberos que están atacando las llamas y logrando esa contención principalmente. Esa es la contención. Ha sido realmente un evento inusual, sin precedentes. Las condiciones de sequía eran extremas, no había lluvia y para todos aquellos que tal vez no tienen mucha idea, esta es la época en la que en gran parte de California llueve. y se espera que la lluvia regrese hasta finales de mes. Es por ello que están haciendo todo lo posible para aprovechar esta tregua del clima y avanzar lo más que puedan.
Pero el control de los fuegos ahora mismo es algo que queda lejos, ¿no?
Sí, estamos hablando de que el de Eaton es un 35% aproximadamente, 19% el de Palisades. Ha sido muy complicado, una estrategia ha cambiado constantemente, pero lo bueno es que ha habido muchos recursos. Además, se han unido estados como Oregon, como Utah, como Idaho, como Washington, como Nuevo México, Texas y también la Florida. Y en las próximas horas van a llegar también bomberos de Israel, uniéndose a los que están de México y de Canadá. Eso es algo realmente que hay que aplaudir, la labor de esos bomberos que de manera incansable han estado trabajando constantemente.
¿Pero cuándo contemplan que podrán controlarlo?
No se ha informado nada al respecto. Lo que sí es que esperan durante las próximas horas aprovechar esta tregua que dicen llegará del clima, y eso va a ser realmente un factor a favor. Pero después de ello, la etapa de recuperación es lo que pues conllevará más tiempo, porque una vez que se contengan las llamas, que se disipe después el fuego, hay que iniciar la limpieza del terreno, porque hay muchos están contaminados después de las llamas, los autos, todos los electrodomésticos, pues esas sustancias tóxicas invadieron el terreno y hay que limpiarlo. Hay zonas en donde el agua potable no es saludable, entonces tienen que trabajar en ello. Después de limpiar eso vendrá la recuperación, pero es lo que está trabajando acá actualmente en dos frentes: la contención y el centro de recuperación de desastre, que normalmente no abre tan pronto, pero en esta ocasión el apoyo del gobierno federal a través del presidente Joe Biden llegó rápidamente y eso ha sido una gran ayuda.
Gustavo Ortiz és portaveu dels serveis d'emergència de l'oficina del governador de Califòrnia. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a ustedes.
Són les 6:16. Més coses. Reunió avui a Waterloo entre els dos líders de l'independentisme, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Una trobada per intentar refer confiances i la primera, de fet, des que l'independentisme és a l'oposició.
La cita arriba quan tots dos han recuperat el poder orgànic als seus partits i en un context de màxim distanciament estratègic entre Junts i Esquerra, que va tenir el seu pic l'agost passat amb l'acord dels republicans amb el PSC per investir president el socialista Salvador Illa. Amb l'independentisme en minoria, la reunió es planteja com un repte per intentar tancar ferides i recuperar les complicitats que s'han anat perdent des del referèndum de l'1 d'octubre a causa, precisament, de la divisió estratègica protagonitzada pels dos líders que avui s'asseuran al voltant de la mateixa taula. Presó i exili a banda, serà només la quarta trobada que tinguin en els últims 7 anys. Des de Barcelona, Martí Ferreró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de Junts, avui amb el PSOE negocien a contrarrellotge per evitar el xoc si avui la mesa del Congrés tomba la qüestió de confiança a Pedro Sánchez.
Tots els escenaris estan oberts, fins i tot a tornar a ajornar la decisió de demanar a Junts que reformuli la seva petició.
Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
Màxima tensió entre Junts i el PSOE, que negociaran fins a l'últim moment per evitar la ruptura. La mesa reuneix al migdia i Fonts Properes plantegen fins i tot que s'ajorni la decisió o que es demani Junts reformular la seva proposta per evitar vetar-la i dinamitar la relacions. La Moncloa diu que hi ha temps.
Cuando estamos negociando hay que apurar hasta el último momento. Todavía quedan horas por delante.
Però sumar que té previst fer costat al PSOE en la decisió d'avui pressiona Sánchez perquè s'espavili.
Li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
Junts està decidit a trencar del tot amb el PSOE si rebutja la qüestió de confiança i no es desencalla el traspàs d'immigració. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el Tribunal Constitucional ja pot abordar el debat de fons sobre la llei d'amnistia. Avui ha resolt el darrer acte previ.
Ha apartat un dels seus magistrats al català, José María Macías, el més crític, com a mínim, de manera pública amb la norma.
Anem cap a Madrid, David Melgarejo.
El debat, del qual no s'espera una resolució abans de l'estiu, s'afronta, per tant, amb 6 magistrats progressistes i 4 de conservadors. Són els mateixos 4 que han emès un vot particular contra la recusació de Macías. El magistrat català queda fora per haver participat en la redacció i aprovació de l'informe del Consell General del Poder Judicial contra l'amnistia del març del 2024. Entén la majoria que això el contamina i, per tant, fan seva la tesi de la Fiscalia. La petició de recusar-lo l'havia signat directament el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Macías s'havia significat també públicament en contra de la norma en declaracions com aquesta.
Aquí hay alguien que no sepa que, en definitiva, son los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante.
Tot i els seus posicionaments, el magistrat insistia que no s'apartaria voluntàriament. Macías és l'últim magistrat que ha arribat al TC al setembre a proposta del PP i que ha acabat de tancar el bloc conservador. Des de Madrid, David Melgarejo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguns apunts més que repassem amb Judit Perpinyà, Àlex Bosch i Joan Trias. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Començant per la taxa d'inflació catalana, que tanca el 2024 en el 2,9%. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, és l'increment més moderat des del 2020. S'han encarit sobretot les despeses relacionades amb l'habitatge, com la llum, un 19%, i el gas, més d'un 10%. El preu dels aliments també ha pujat pràcticament un 2%, tot i que lluny de les alces d'anys anteriors.
Destaca l'encariment del peix, un 10%, o de la xocolata, un 24%. En canvi, l'oli d'oliva s'ha abaratit un 12%. També ha baixat el preu dels carburants. Pel que fa als lloguers, segons dades del portal immobiliari Fotocasa, el preu mitjà a Catalunya ha pujat un 12,5%. Aquí s'inclou també els habitatges de lloguer de temporada. En tot cas, és l'increment més alt des del 2018. La responsable d'estudis de Fotocasa, Maria Matos, adverteix que hi ha molta més demanda que oferta.
Una oferta cada vez más limitada y una demanda creciente que se ha agravado por factores sociales, económicos y legislativos que tras la pandemia también han tensionado todavía más el mercado del arrendamiento.
Amb la dada d'inflació a la mà, l'INE ha publicat l'índex per actualitzar els lloguers que s'aplicarà al febrer. L'increment màxim haurà de ser del 2,28%. Això s'aplica als contractes firmats a partir del maig del 2023, quan va entrar en vigor aquesta llei estatal d'habitatge.
I per cert, que el sou dels funcionaris pujarà un 0,5% i a més ho fa amb efectes retroactius per a tot el 2024.
Els salaris dels treballadors públics ja havia pujat un 2% a l'estiu, fruit d'un acord del govern espanyol amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, que a més preveia un augment addicional en funció de l'evolució mitjana dels preus dels darrers anys. I això és el que ha passat un cop confirmat que la taxa d'inflació espanyola ha tancat el 2024 en el 2,8%. La mesura beneficia 3 milions de funcionaris estatals que aviat cobraran una paga amb aquest 0,5% d'augment corresponent al 2024. La Generalitat també aplicarà l'increment als seus treballadors i el mateix passarà als ajuntaments. Així doncs, els salaris dels funcionaris haurà pujat un 2,5%, 3 dècimes menys que la inflació.
I el 24 de febrer es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que abordarà l'anomenat finançament singular per Catalunya. Els governs català i espanyol han acordat el calendari per reactivar les comissions bilaterals, que també hauran d'abordar diversos traspassos de competències.
La bilateral del 24 de febrer començarà a dissenyar un nou model de finançament. La data l'ha fixat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que Dalmau emmarca en la voluntat del govern Illa per complir els acords amb els seus socis d'investidura, i Torres en la disponibilitat de Pedro Sánchez de facilitar-ho.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies.
La voluntat del govern d'Espanya és poder llevar el major número de traspassos possible. El trabajo del Ministeri de Política Territorial és la coordinació con el resto de los ministerios. Estamos teniendo reuniones con todos ellos para poder llevar el máximo de los traspassos possibles con la Generalitat.
Torres en donarà més detalls a l'entrevista que li farem al matí de Catalunya Ràdio, 8:45. Tots dos també han acordat de reactivar la Comissió d'Infraestructures, la de Transferències i la d'Afers Econòmics i Fiscals. Dalmau i Torres han volgut constatar que Barcelona i Madrid han entrat en una nova etapa basada en la col·laboració.
I el govern també assegura, atenció, que una pròrroga dels pressupostos per aquest 2025 no suposarà necessàriament una minva de recursos.
Calcula que amb l'augment d'ingressos que ha previst aquest any disposarà de 4.000 milions addicionals. Aquests diners es destinarien les polítiques previstes en salut i habitatge. Alicia Romero és la consellera d'Economia en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola.
Podem incorporar amb un decret llei que ha de votar Esquerra Republicana i els Comuns, això ho vull dir. Per tant, haurem de seguir negociant a càrrec, no sigui amb uns pressupostos. Un suplement de crèdit del que ja va fer el govern aragonès en el 24, 2.700, i incorporar tots aquells ingressos nous que tinguem. Això pot arribar a l'entorn dels 4.000 milions. És a dir, que podrem seguir fent coses. Quasi el mateix que podríem fer amb un pressupost.
Però tot això contrasta també amb el que ha dit, per exemple, la Vall d'Aran, que insisteix en la necessitat que la Generalitat tingui nous pressupostos, i la síndica, Maria Vergés, xifra per primera vegada la quantitat de diners que perdria la comarca si no s'aproven els comptes.
Vergés va assegurar en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que la Vall d'Aran perdria 7 milions d'euros si no hi ha acord sobre els pressupostos, tot plegat després que la Generalitat s'hagi compromès a tancar el 2025 un nou model de finançament singular per a la comarca. La síndica insisteix que no disposar de comptes compromet les inversions que pugui fer el Consell General i el funcionament de serveis bàsics, com per exemple l'atenció sanitària.
Parlaran de no tenir pressupostos, suposaria perdre vora 7 milions d'euros, si parlem en qüestions de números, però també doncs, seguir coartant una mica la capacitat d'autogovern i d'autonomia política que tenim per poder decidir des del propi territori.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser.
Comencem amb Ginesta, perquè fa molt poques hores que han estrenat el seu últim tema, Deixar-se anar la mà, un duet entre Pau Serrasolses i l'actriu i cantant Laia Manzanares. La cançó parla del final de la relació de parella que mantenien tots dos i recordem que Ginesta actua a la Sala Apolo el 21 de març i pràcticament han exhaurit totes les entrades.
La segona.
Por soledad, dime si algún día
què rius?
No, jo no cantaré perquè canto molt malament.
Uxalala. Vinga, uxalala, uxalala.
Vinga, doncs, pels fans de Maya Montero, doncs, que segurament estan embogint a les xarxes i el motiu és que Montero ha penjat una foto al seu Instagram de la seva etapa com a vocalista amb l'Oreja de Van Gogh i s'han disparat totes les especulacions possibles. El que ha escrit ha sigut Reservoir Dogs, en referència a la pel·lícula de Quentin Tarantino, i la fotografia sembla doncs una picada d'ullet a la pel·lícula perquè se'ls veu vestits de manera bastant similar als protagonistes de la cinta. Maya ja va anunciar, recordem-ho, a finals d'any que tornaria aquest 2025 amb més música.
I la tercera.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal.
I acabem amb un dels himnes de Paco Ibáñez com és La mala reputación, perquè el cantautor actua avui al Palau de la Música Catalana de Barcelona. El concert és a les 8 del vespre i aquest gener també actua a Madrid i al febrer ho farà a Bilbao.
I si no l'heu vist mai, aprofiteu. Té 90 anys, Paco Ibáñez. Està fantàstic, com sempre, dalt de l'escenari, amb la cadira, amb el peu, tot plegat. L'has vist mai en directe?
Sí, m'hi va portar el meu pare i va ser el dels concerts més bonics.
És preciós, sí, sí. Paco Ibáñez avui a Barcelona i, com deia, el gener també actuarà a Madrid i al febrer a Bilbao. Però abans en esport, Robert Prat. Gran partit del Barça que goleja pel Betis per 5-1 i es classifica pels quarts de final de la Copa.
Un Barça excel·lent goleja el Betis. Gols de Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres i Lamine Yamal, que va tornar a fer un partidàs. Gavi, jugador blaugrana.
Al final no creo que el bajón fuera por juego, sino por los goles, ¿no? No entraba la pelota y así fue, porque nos merecíamos ganar todos los partidos que perdimos puntos. Pero es lo que tenemos que hacer como hoy, golear y estar tranquilo y disfrutar.
Araujo ha comunicat al club que vol renovar el seu contracte amb el Barça. Leganés, Getafe i Atlètic de Madrid també passen als quarts de final. I el tècnic del Real Madrid anava a dir que denuncia que al Madrid li falta compromís. Conseqüències de la Supercopa, de la derrota contundent contra el Barça. Declaracions que fa Ancelotti abans de jugar aquesta nit contra el Celta a quarts de 10 en els vuitens d'aquesta Copa.
La falta de compromís és una falta de compromís col·lectiu, no és un compromís individual. La evaluació del partit ha sido un mal partit a nivell defensiu en totes les línies.
Tercer triomf consecutiu del Barça ara a l'Eurolliga de bàsquet davant el campió vigent, Panathinaikos, 82-73. El Joventut guanya a Gran Canària a l'Eurocup, 77-83. I a l'Eurocup femenina, l'Uni ha de remuntar avui 12 punts davant el PECS a quarts de 8 per passar als quarts de final. Paula Badosa, que passa a tercera ronda de l'Open d'Austràlia, i Espanya, que debuta al Mundial d'handbol a les 6 contra Xile. I un apunt, boira ara mateix, abans de començar l'etapa del Dakar, s'endarrereix l'inici de l'etapa reina.
I en Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit he passat la nit del lloro nerviosíssim, sabent que avui, 16 de gener, fa exactament 41 anys que TV3 va començar a emetre de manera regular. La primera emissió va ser al setembre, però no va ser fins 4 mesos després que no ho van començar a fer amb una programació fixa. I he anat a mirar quina va ser la programació d'aquell primer dia i es veu que va constar de 4 programes. Un telenotícies, uns dibuixos animats del Pac-Man, una pel·lícula francesa de 1956 i un missatge institucional, com no, del Jordi Pujol. Poc després ja van arribar el futbol, els documentals i l'entreteniment i en poc temps, els menjadors de les cases catalanes, la tele ja parlava en català durant tot el dia. A risc que m'acusin de corporativista o directament de pilota, he de dir que aquell 16 de gener del 84 va néixer una tele de la qual els catalans ens hauríem de sentir moderadament orgullosos. Diumenge passat, per exemple, TV3 va emetre en prime time un documental sobre els policies espanyols infiltrats al moviment independentista que no s'hagués pogut emetre, jo crec que segur, a cap televisió pública espanyola, ni segurament d'Europa.
I aquesta hora, Canalies, què ens portes?
Bon dia, corista de l'Oreja de Van Gogh. Doncs el potentíssim Pumped de Black Eyed Peas. Recordem que la banda aterrarà a Las Vegas al febrer, març i abril, concretament al Planet Hollywood Resort, on oferiran un espectacle que fusionarà la música, la tecnologia i el convertiran en una experiència única. I que Black Eyed Peas segueixi en bona forma sempre és una alegria.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Finalment, Israel i Hamas han arribat a un acord per l'alto al foc a Gaza.
Els combats s'han d'aturar a partir de diumenge per permetre el retorn d'hostatges israelians a canvi de l'alliberament de presos palestins. L'acord inclou la retirada gradual d'Israel de la franja. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que l'equip de Donald Trump també hi ha participat.
Sabia que aquest acord l'hauria d'aplicar el nou govern. Per això vaig demanar al meu equip que es coordinés de prop amb l'equip que arriba per assegurar que tots parlem amb una sola veu, perquè això és el que fan els presidents americans.
Des del matí de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb l'alcalde de Rafah, principal ciutat del sud de la franja, Ahmed Al-Sufi, que valora així l'anunci.
És una bona notícia per a la nostra gent. Que s'aturi l'assassinat de gent innocent i que s'aturin també el genocidi i els crims contra la humanitat. És el primer pas per a l'estabilització a la regió.
Avui analitzarem en tertúlia el que està passant amb Vicenç Fisas, que és analista i mediador de conflictes. I reunió avui també a Waterloo entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Una trobada per intentar refer confiances entre Junts i Esquerra i la primera des que l'independentisme és a l'oposició.
Tot això el dia en què la mesa del Congrés que ha de decidir si tomba la tramitació de la qüestió de confiança Pedro Sánchez que Puigdemont li exigeix.
El portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, confia a evitar el xoc. Són declaracions a 3CAT.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
I la Generalitat i el govern espanyol acorden el calendari per començar a concretar el desplegament del finançament singular per Catalunya.
La comissió bilateral entre els dos governs es reunirà el 24 de febrer per tancar els primers acords i també s'activaran la resta d'espais bilaterals per impulsar noves transferències. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies.
I a tot plegat també en parlarem avui amb el ministre Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial i Memòria Democràtica, que ahir es va reunir amb el conseller Dalmau, serà a partir de 8:45 del matí. I a Califòrnia, els equips d'extinció que lluiten contra els incendis confien que el vent comenci a remetre avui.
Fa uns minuts hem parlat de la seva evolució amb el portaveu dels serveis d'emergències de Califòrnia, Gustavo Ortiz.
El Servicio Nacional de Meteorología sigue lanzando esta alerta de posibles fuertes vientos durante las próximas horas. No obstante, las buenas noticias han llegado porque el fin de semana esto va a cambiar y va a permitir que se avance en esa lucha.
Mentrestant, us expliquem que la taxa d'inflació catalana tanca el 2024 en el 2,9%. És l'increment més moderat des del 2020.
S'han encarit sobretot les despeses relacionades amb l'habitatge, com la llum, un 19%, i el gas, menys d'un 10%. El preu dels aliments també ha pujat pràcticament un 2%, tot i que lluny de les alces d'anys anteriors.
I avui surt a la venda la biografia del papa Francesc, Esperança. És el primer llibre de memòries d'un pontífex en exercici del càrrec.
El volum repassa la seva infància, l'origen italià de la seva família i el seu camí cap a la vida religiosa.
I repassem què diuen les portades amb Albert Montilla, avui pendents de l'alto al foc a Gaza.
El periòdico titula per fi alto al foc. La Vanguardia explica que els pactes es produeixen 5 dies abans de l'arribada de Trump i l'Ara dona detalls sobre la treva. Entrarà en vigor diumenge i tindrà una durada inicial de 6 setmanes. També són interessants les fotografies que han triat els diaris per il·lustrar el tema. Els tres diaris anteriors i El País publiquen fotografies de palestins celebrant l'alto al foc. El Mundo ha triat una jove de Síria agafant una AK-47. La Razón publica foto doble amb celebracions palestines i també israelianes a Tel Aviv. I l'ABC mostra només dues dones israelianes amb el titular Trump s'apunta al primer triomf amb la treva a Gaza. A banda d'això, hi entra titulars també del 5-1 del Barça contra el Betis. Llegim a l'Ara que Junts i el PSOE negocien a contrarrellotge. Al periòdico llegim que el Tribunal Constitucional aparta el magistrat conservador José María Macías del recurs recursos de l'Amnistia i a La Vanguardia que l'empresa Meta ha desenvolupat un traductor simultani de fins a 101 idiomes que imita la veu de la persona que et parla i mitiga la toxicitat dels missatges violents.
I avui també tenim previsió de pluja, vent i, sobretot, atenció, perquè pot haver-hi neu. On veurem tot això, Eloi Cordomí?
Bon dia. Els primers ruixats avui arribaran al voltant del migdia. A partir de la tarda i durant el vespre i la nit, les precipitacions afectaran a les comarques de Girona, alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona i també a l'Ebre. La cota neu se situarà al voltant dels 800 metres i el vent s'enfortirà a la costa.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Alba García, de l'Escola de Teatre El Galliner. L'entitat reclama a la Diputació de Girona que els deixi quedar-se a la Casa de Cultura, després que l'administració els hagi comunicat que n'hauran de marxar abans del 31 de juliol, després de 30 anys. El problema és que l'espai alternatiu que els ha ofert l'Ajuntament no estarà llest fins d'aquí a 2 anys i mig. García alerta de les conseqüències que tindria haver de marxar de la Casa de Cultura a l'estiu, sobretot si es manté l'opció plantejada inicialment per la Diputació d'ubicar l'entitat al municipi de Vilablareix.
Enviar-nos en una altra població significa perdre més del 75% de l'alumnat, el qual significa que molts professors de la casa el més probable és que es quedessin sense feina i que deixaríem d'oferir un servei educatiu i de formació a la ciutat de Girona.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Fem un cop d'ull als mercats. La borsa que està oberta a aquesta hora, la de Hong Kong, està en verd. Puja un 0,47%. Aquest matí la borsa espanyola obrirà fregant els 11.900 punts, després que ahir pugés un 1,25%. L'IBEX 35 es va enfilar, animat sobretot per Wall Street, després que la inflació dels Estats Units pugés moderadament al desembre, i això faci pensar en noves baixades del tipus d'interès. Els resultats rècord que van presentar alguns grans bancs nord-americans també van impulsar a l'alça el parquet de Nova York. El Dow Jones d'industrials va pujar un 1,65% i el tecnològic Nasdaq un 2,45%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La reconeguda soprano russa Yulia Lezhneva presenta a l'Auditori de Girona Songs of the Golden Age. El 19 de gener oferirà un recital amb obres de Caccini, Monteverdi, Lambert, Lalí, Downland, Purcell, Vivaldi i Paisiello a la Sala de Cambra. Viu el cicle Experiència Clàssica a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca. A Catalunya Ràdio.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El Tribunal Europeu de Comptes critica que les superilles de Barcelona desplacin la contaminació atmosfèrica i acústica als carrers del voltant i denuncia deficiències en el transport públic de l'àrea metropolitana.
És el resultat d'un estudi que també remarca el bon funcionament de la zona de baixes emissions.
Brussel·les, Jordi Baró.
Aval del Tribunal Europeu de Comptes a com funciona la zona de baixes emissions, però una crítica parcial a les superilles de l'Eixample, que la institució europea creu que desplaça la contaminació atmosfèrica i acústica a zones pròximes. L'informe també constata que mentre que el transport públic a Barcelona és bo, hi ha mancances en el de l'àrea metropolitana, cosa que al seu parer posa traves a reduir les emissions de cotxes a la capital. Catarzyna Radeka Moros és una de les autores.
Les connexions no són tan ràpides, eficients, puntuals, i per tant aquesta falta de coordinació entre els dos nivells administratius fa que la idea global de reduir el trànsit a la ciutat sigui menys efectiva.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les obres del túnel ferroviari de Roda de Barà al Tarragona compleixen terminis i ja superen el 70% del projecte Roda de Barà. Manel Sastre.
Segons Adif, els treballs estaran llestos el 3 de març per poder reprendre el servei de trens habitual entre Tarragona i Sant Vicenç. La setmana vinent ja es posaran vies i catenàries, segons el màxim responsable d'infraestructures d'Adif, Luis Fernando Fernández.
La ejecución de la vía en placa, la vía en hormigón y ejecución también de catenaria, que es la última fase de las obras para la reapertura del tráfico ferroviario.
Les millores permetran circular els trens a 120 quilòmetres en lloc dels 30 d'ara i tindrà prou alçada perquè els trens de mercaderies de gran capacitat d'ample europeu hi puguin circular. Des de Roda de Barà, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
El nombre de trasplantaments d'òrgans a Catalunya baixa, però es mantenen les xifres rècord de lideratge del rànquing mundial.
L'any passat es van fer 1.344 trasplantaments, un 3,5% menys que l'any anterior. Els experts admeten que és possible que s'hagi tocat sostre.
Barcelona, Mònica Mas.
Des de l'Organització Catalana de Trasplantaments no estan preocupats per aquesta baixada. Tot i això, el director, Jaume Tort, admet que es podria haver arribat al límit del sistema, però que hi trobaran solucions.
Potser sí que estem al nostre sostre, però també és veritat que estan arribant noves tecnologies que estan ajudant a que la donació d'òrgans que abans no traiem, ara els traiem, que donants de més edat, doncs la tecnologia, la nova medicació, doncs permet trasplantar-los que abans no.
Aquest 2024 han pujat a xifres mai vistes les negatives de les famílies a donar els òrgans dels seus familiars per dues raons. L'augment de la immigració, que culturalment és més reàcia a la donació, i l'envelliment de la població, perquè la gent gran són menys propensos a donar els seus òrgans. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui surt a la venda el nou llibre autobiogràfic del papa Francesc, Esperança, el primer llibre de memòries d'un pontífex en exercici del càrrec.
Repassa la seva infància, l'origen italià de la seva família i el seu camí cap a la vida religiosa.
Marc Teixidor.
I abans de la publicació del llibre, alguns dels seus amics n'han parlat en declaracions a aquesta emissora, com per exemple la periodista argentina Alicia Barrios, que descartava que el papa Francesc faci com Benet XVI i plegui abans d'hora. També parlava de les seves preocupacions l'arcabisbe de La Plata a l'Argentina, Gustavo Carrerà. Ho feien declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio i apuntava a la pau com la principal preocupació del papa Francesc.
Y está estupendo, está con una lucidez increíble, está formidable, está bárbaro.
Uno habla de los signos de los tiempos, o sea, lo que le pasa a la humanidad hoy, cómo transformarlos en signos de esperanza, ¿no? Y ahí aparece el tema de la paz como una urgencia.
Marc Teixidor, Valls, pel matí de Catalunya Ràdio. I en Crònica Cultural, avui comencem parlant del nou single de Ginestà.
Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar.
Marta Viana, bon dia.
Bon dia, sí. Ginestà acaba d'estrenar la cançó Deixar-se anar a la mà, un duet entre Pau Serrasolses i l'actriu i cantant Laia Manzanares. La cançó ens parla del final de la relació de parella que mantenien tots dos i la seva recuperació.
Marc Ruiz.
Inspirat en el clàssic de Xabela Vargas, Que te vaya bonito, a la cançó els dos amants s'acomiaden i es desitgen que els vagi bé la vida. La instrumentació és molt austera, cosa que reforça la sinceritat de les paraules de tots dos. Primer Serrasolses, qui demana que ella sigui feliç i que recorda que estimar-se va ser bonic. I tot seguit Manzanares fa el mateix, però des del seu punt de vista i celebrant l'amistat que els uneix. El vídeo que acompanya la cançó està rotat pels germans de cadascun, Júlia Serrasolses d'una banda i Guillem Manzanares de l'altra. Aquesta cançó és un avançament del disc Només viure, que presentaran a la Sala Apolo de Barcelona el 21 de març. Ginestà, per cert, és un dels dos grups al costat de Figaflaues que actuaran a la Gala dels Gaudí aquest dissabte. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Parlem de teatre. Watch the man.
L'antic teatre al barri gòtic de Barcelona encara la temporada reclamant a l'Ajuntament que en l'expropiació de l'equipament prevista per aquest 2025 es garanteixi la continuïtat del projecte social i cultural al barri.
Marta Vives.
Des de fa 22 anys l'antic teatre en ple gòtic s'ha convertit en un espai social i cultural amb un clar compromís amb l'art i l'educació, però també un acte de resistència contra la gentrificació i l'especulació immobiliària. El 2019, davant la petició d'un augment del lloguer, els seus responsables van aconseguir el compromís de l'aleshores alcaldessa Ada Colau de garantir el futur de l'antic teatre i convertir-lo en un espai públic. Finalment, aquest 2025, l'expropiació serà una realitat. Semolina Tomic, directora del teatre, exigeix que la prioritat sigui mantenir l'ADN del teatre.
Que som nosaltres en què hem salvat aquest espai, que hem fet aquest projecte. Llavors, jo no sé què volem fer aquí dintre, un teatre comercial?
Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a la nova exposició del Centre d'Art Contemporani de la Fabra i Coats.
El concepte d'amabilitat és l'eix central d'aquesta exposició que obre el públic demà divendres. La mostra aplega una desena de peces d'artistes locals que van des del videoart fins a la instal·lació o l'escultura.
Òscar Callau.
L'artista visual Fito Cunesa convida els visitants a entrar dins una mena de petxina gegant per escoltar una evocadora composició feta per ell i interpretada pel cor jove de l'Orfeo Català.
Una escolta amb el cos. És una peça per sentir, per ser empàtic amb tu, amb l'altre i a donar-te el temps i l'espai per ser i escoltar i, d'alguna manera, cuidar-te, sí.
Aquesta és una de la desena d'obres que la comissària Pilar Cruz ha reunit a l'exposició Amable Informal, que vol reivindicar l'amabilitat més enllà de les convencions que la circumscriuen a l'àmbit de la cortesia i la formalitat. Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
Més cultura avui a Tortosa. El Baix Ebre es projecta el documental Casa Reinal.
Quan els meus germans i jo eren petits, baixàvem molt sovint a Bellvís, al poble de la nostra.
Després de la mort de la seva àvia i abans que la seva mare vengui la casa Reinal, la directora Laia Manresa Casals decideix projectar la vida de l'àvia marcada pel seu viatge migratori del camp a la ciutat per la mort del seu fill petit quan tenia 8 anys. Es podrà veure a les 7 del vespre a la Cambra de Comerç de Tortosa.
A Girona avui es pot veure La Falca, una peça teatral sobre la salut mental i el suïcidi juvenil.
Tinc ganes de deixar-ho tot. Estic cansat de complir les expectatives de tothom.
Quan alguna cosa de trontolla podem posar-hi una falca i intentar seguir com si res, però això no arregla el problema. És l'argument d'aquesta peça teatral de la companyia La Nave Va, que es complementarà amb un debat amb professionals de l'acompanyament dels joves. La cita és a les 7 del vespre a l'Auditori de la Mercè.
I aquest vespre, al CaixaForum Lleida, trobades amb Mabel Olea, la performance com a recerca de nous llenguatges.
L'artista i performer lleidatana Mabel Olea compartirà amb el públic com ha arribat a consolidar-se com una figura clau de la performance contemporània. La presentació la farà Xavi Menós, fotògraf de continguts digitals. La cita és aquest vespre a les 9.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Un Barça de les mil meravelles amb una altra exhibició de Flick, explica Joan Veïls al diari Esport, amb un Lamin que és la Copa i el Rei. Una exhibició futbolística per l'esportiu d'un Barça que va de festa en festa. I per festes, la de Rafinha ha complert 28 anys. Ho ha celebrat amb una festassa de disfresses, això sí, després de guanyar la Supercopa davant el Madrid.
Muchas gracias por haber venido a mi fiesta. Os quiero muchísimo y espero que en la próxima estéis todos también.
Val la pena veure les imatges d'aquesta festa. Rafinha ha començat de Batman, ha acabat amb una altra disfressa de la Casa de Papel, Ansu Fati com a membre del Jackson 5 i Araujo de policia, entre les disfresses més sonades. Santi Noia parla al Mundo Deportivo de show d'un Lamine Yamal fent de crack. Juanjo Payas, a La Vanguardia, explica que el Barça recorda aquells equips europeus que s'envejaven. Lara parla d'una maneta per seguir somiant i el periódico d'un Barça que honra l'escut amb un Lamin que munta una botiga de llaminadures a Montjuïc. I atenció, atenció al Madrid. Sky Germany anuncia que el Leverkusen ja treballa amb la idea que Xavi Alonso deixarà el club per fitxar pel Madrid, que ja el té lligat a finals de temporada com a relleu de Carlo Ancelotti.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Era un dimecres fred de gener, però els que van pujar a Montjuïc la van encertar.
una nova golejada, una nova exhibició liderada un cop més per un Lamine Yamal que s'ha proposat carregar-se la prudència que ens hem autoimposat per evitar-li comparacions injustes. I si ell ha oblidat que té 17 anys, acabarà provocant que tampoc ho tinguem en compte nosaltres. I si el gol davant el Madrid ens va recordar inevitablement les passades a la xarxa de Messi, ahir va decidir que l'homenatge se l'enduria a Neymar, el seu referent quan era un nen. Lamine Yamal no és Messi, ni tampoc Neymar, i el millor de tot és que tampoc cal.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Avui tenim previsió de pluja, vent i neu. On veurem tot això?
Mira, comencem pel vent, que ja es comença a notar a la costa i s'anirà reforçant a mesura que vagi passant el dia i també aixecarà onades de 2 a 3 metres. Llavors, pel que fa a la pluja, els primers ruixats el tindrem cap al Pirineu Oriental, en aquest cas amb neu a uns 800 metres d'altura, al voltant del migdia. I després, de cara a la tarda, vespre i sobretot també la nit, les precipitacions s'estenen a altres llocs de les comarques de Girona, del litoral i prelitoral de Barcelona i en alguns punts de les Terres de l'Ebre. A tot estirar, podrien caure 15 a 20 litres per metre quadrat en aquestes zones que hem comentat. I la neu, destacar que podrà caure sobretot al Pirineu Oriental, Collsacabra, Guilleries, Montseny, a uns 800 metres puntualment, però molt puntualment, per sota i arribar cap als 600.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 entrevistarem Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, després que s'hagi anunciat que al febrer es reactivaran les comissions bilaterals entre Estat i Generalitat, aturades des de fa anys.
Centrarem la tertúlia en l'alto al foc a Gaza. Explicarem l'última hora a la zona i analitzarem els efectes de la notícia després de 15 mesos de guerra.
A un quart d'11 analitzarem la situació a Ucraïna amb els periodistes Rafael Vila-Sanjuan i Cristian Segura. S'acabarà la guerra aquest any?
A les 11 ens visitaran dos còmics d'altura, Carles Sanz i José Corbacho. L'extricicle farà el poliorama Per fi sol, dirigit pel de l'Hospitalet.
Amb tots vostès, Carles Sanz.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Em veig forçat a comunicar-vos un fenomen singular que s'està donant a casa meva. La meva estimada filla ha canviat d'una manera insòlita. És com si el seu cos emanés una espècie d'aura estranya. Pot ser un esperit que l'hagi posseïda. En qualsevol cas, tant de bo no sigui res greu, sinó tan sols una llum que l'ompli de joia i plenitud.
Deixeu-vos posseir per la plenitud del cinema català. Aquest dissabte, a la gala dels Premis Gaudí.
De 8 a 9 del vespre, en emissió conjunta per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, sentiu l'equip del Que no surti d'aquí, infiltrat a la catifa vermella.
I a partir de les 9, seguiu la gala sencera en directe per Catalunya Informació, comentada per Toni de la Torre de la Finestra Indiscreta i Marc Garriga. Aquest dissabte a la nit, 17a gala dels Premis Gaudí.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Paco Marco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com us vau conèixer amb Maica Navarro?
La Maica tenia un novi.
Sí, una parella. Sí.
Quants anys fa d'això, Paco?
20 anys?
Sí, més o menys. No, no sé, sí, uns 20.
El Nando treballava al Mundo, era el diari El Mundo.
Havia sigut el meu becari, el periódico de Catalunya.
Maica, por favor.
Bueno, i després el becari va créixer.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bueno, què vols no, que
estic, estic entrevistant Paco Marco,
bueno,
Maica.
Perdó, però no em donis l'esquena, guapo.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i Cadaqués.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:54. I ara al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Israel i Hamas que tanquen un alto al foc a Gaza.
Després de 15 mesos de guerra i amb la mediació dels Estats Units, l'acord inclou la retirada gradual d'Israel de la franja de Gaza. A partir de diumenge s'han d'aturar els atacs per al retorn d'hostatges israelians a canvi de l'alliberament de presos palestins. L'alcalde de Rafah, principal ciutat del sud de la franja, Ahmed Al-Sufi, valora així l'anunci al matí de Catalunya Ràdio.
És una bona notícia per a la nostra gent. Que s'aturi l'assassinat de gent innocent i que s'aturin també el genocidi i els crims contra la humanitat. És el primer pas per a l'estabilització a la regió.
I reunió avui a Waterloo entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Ha de servir per intentar refer confiances entre Junts i Esquerra i és la primera trobada des que l'independentisme és a l'oposició.
Justament avui la mesa del Congrés decideix si tomba la tramitació de la qüestió de confiança a Pedro Sánchez.
És una exigència dels de Puigdemont. El portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, confia a evitar el xoc. Són declaracions al 3CAT.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
I la Generalitat i el govern espanyol que començaran a concretar el desplegament del finançament singular per Catalunya el 24 de febrer.
També s'activaran la resta d'espais bilaterals per impulsar noves transferències. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies.
En parlarem també avui a partir de 8:45 en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el ministre Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial i Memòria Democràtica. I a Califòrnia, els equips d'extinció confien que el vent afluixi el cap de setmana i això els ajudi a fer front als focs que continuen cremant.
Fa una estona al matí de Catalunya Ràdio n'hem parlat amb el portaveu dels serveis d'emergències de Califòrnia, Gustavo Ortiz.
És lo que está trabajando actualmente en dos frentes, la contención y el centro de recuperación de desastre, que normalmente no abre tan pronto, pero en esta ocasión el apoyo del gobierno federal a través del presidente Joe Biden llegó rápidamente y eso ha sido una gran ayuda.
I els preus han pujat, atenció, un 2,9% el 2024. És l'increment de la inflació més moderat des del 2020.
S'han encarit sobretot les despeses relacionades amb l'habitatge, com la llum i el gas. El preu dels aliments també ha pujat.
Avui surt a la venda, per cert, la biografia del papa Francesc, Esperança. És el primer llibre de memòries d'un pontífex en exercici del càrrec.
El volum repassa la seva infància, l'origen italià de la seva família i el seu camí cap a la vida religiosa.
I avui que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reuneixen a Waterloo, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Després d'anys d'ignorar-se o directament d'anar a la contra l'un de l'altre, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reuniran finalment avui a Waterloo. La trobada pot representar un nou punt de partida en l'inici de la reconstrucció independentista. Després de sobreviure als seus il·lusos enterradors, els dos líders han entès que per tal de surar políticament s'hauran d'entendre d'alguna forma. Avui, a Catalunya, els dos únics moviments polítics que ofereixen solidesa són el PSC i l'abstenció. A Puigdemont i a Junqueras no els queda força per canviar aquesta dinàmica, però si s'entenen poden aconseguir manar en la transició cap a nous lideratges que vivifiquin el moviment INDEP. Després d'anys de mitges veritats i tones de mentides, és la seva obligació. Ho facin per convicció o per oportunisme, el d'avui és un bon pas.
I afegim-hi quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir vam parlar amb el Joaquí, el nostre delinqüent de capçalera, perquè ens expliqués per quin motiu han caigut dràsticament els robatoris a cases de la zona alta de Barcelona.
Perquè si realment els assaltos a les cases han baixat principalment, vale,
és perquè n'hi ha molt més mèdics de seguretat. Vale? Sí, això no s'ha de parlar.
Sí, és precisament del que estem parlant. Que...
A patar de seguretes de mossos frustrats, de mossos que no han passat el psicotècnico, d'aquest de Prosegur, per tot arreu. Sí.
Escolti.
Això és veritat.
No,
no, el que
hi hagi
que
més
empreses...
seguretat us ha allunyat a vosaltres de que, la zona.
Que jo t'explico que les empreses de seguretat sí. necessiten més personal, vale? I els han contractat a nosaltres.
A les 7:40, els protagonistes del dia. I avui pot ser un bon dia, per això donarem un parell de motius, en aquest cas un motiu per llevar-te. Ens el porta la Maria Rovira, coneguda com a Oye Sherman.
Amb aquests dies de fred és un bon dia per tenir actitud musical per la vida. Demanar que et passin la sal posant-te a cantar, que surtin 8 ballarins darrere teu si t'enamores, fer una cabriola gratis, una mica perquè sí. Avui, 16 de gener, és l'aniversari de Lin-Manuel Miranda. Avui en fa 45, una de les principals figures del musical contemporani. Tot un fenomen social i cultural, entre d'altres, està darrere de les bandes sonores de Baiana, Encanto, de la pel·lícula Tic Tic Boom i del musical que el va consagrar, Hamilton. Sentim My Shot. I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not thrown away my shot. I'm gonna get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is a lot of brains with no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get colder. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is